Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Encedem aquí aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar i les seves activitats. La pesca, la nàutica, la ciència, la gastronomia, la cultura. Avui l'encedarem parlant de pesca, perquè fa pocs dies hi va haver junta general a la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona. Ho farem parlant amb el seu president Eusebi Rosales, a la vegada que aprofitarem la seva labor com a president de la Confraria de Sant Carles de la Ràpita per parlar de l'inici de la veda biològica a la zona sud de la demarcació. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner parlarem de com es pesca a l'Arcla. Ens ho explicaran el Joan Argento i el Rafael Martí, que alhora, com sempre, aprofitaran per fer-nos degustar algun plat de la gastronomia marinera. Avui, pop blanc a la brasa. A l'acordió del Grumet, guitarra, barret i platges, el tema que ens interpretaran Ojo de Buen Cubero. A Panorama Nàutic marxarem fins al Club Nàutic de l'Ametlla de Mar. Allí parlarem amb el seu administrador, David Boyer, sobre les activitats que han organitzat aquest estiu i la voluntat d'impulsar entre la gent de la població l'esport de la vela. A Plàncton, l'Aurora Reguena ens parlarà d'aquests canvis de color que pateixen o es provoquen algunes de les espècies marines. I el Manel de Ramon a l'Arjau marxarà fins a Tarragona. L'espera Mercè Tolrà, parlarà sobre les activitats d'estiu al Museu del Port de Tarragona. Per tant, moltes gràcies per ser-hi, benvinguts. Donem començament al Blau Marí d'aquesta setmana.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Donem la benvinguda al Blau Marí a l'Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, donat que ara fa pocs dies va tenir lloc reunió d'aquesta entitat, concretament el passat dissabte a Cambrils, on hi van assistir també el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Eusebi Rosales, i també la directora general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Àngela Seira. Eusebi, què tal? Com estem?
Hola,
per Sant Carles de la Ràpita. Suposo que hi ha aturada biològica en veda, no?
Sí, ahir va ser el primer dia i aquí la gent pues, desarmant i arreglant les quatre coses per a preparar per l'armada.
Ja en parlarem en el tram final d'aquesta entrevista. Va haver reunió de la territorial. En quin objectiu?
A veure, com tots els anys, fem bastant de comptes a una cofradia determinada de la província i fem bastant de comptes de la federació i, a part, pues, sempre alguna pregunta ja que ve la directora o algo i la gent pues, fa preguntes de les inquietuds que hi ha normalment.
El balanç de l'informe de gestió, el balanç de comptes va sortir va sortir positiu, és a dir, no hi va haver cap problema.
No, tot bé, com cada any, i a veure, i que dure.
Es va tractar també l'informe, a més de l'informe de gestió, les dades estadístiques en relació amb les captures i els preus del peix per modalitats i per confraries. Suposo que devíeu fer una comparativa entre les captures que porteu aquest 2015 i les del 2014. Quin és aquest balanç? És a dir, com ho vau veure?
A veure, els balanços, nosaltres, el que ens influeix molt són els preus. A veure, sí que m'ho hem donat compte, que potser hi ha anys que ens bimba un pelet les captures, però com ara m'ho hem donat compte que han muntat les mitges dels preus en aquests dos anys, i llavors per això les cofradies fan una mica més de diners. Ens fan faltar una mica més de quilos, però ho guanyem en el preu.
Bueno, suposo que això és positiu, entre cometes, és a dir, no es trau tant de peix de la mar i el pescador es guanya un pelet millor la vida d'esta manera, o se'l guanya de la mateixa manera sense haver de, entre cometes, malmetre tant el recurs.
Sí, a veure, a nosaltres és interessant, sí que fa 2 anys els preus anaven almenys, estem parlant de 50-70 cèntims per quilo, que això la quantitat de quilos són molts de diners, i llavors també ha influït molt que la baixada del gasoil de l'any passat, i ara a poc a poc va muntant a treballar, però entre la mica que tens menys de gasto del gasoil i la mica que agarres que va més car el peix, per això influeix en que estem poguent anar una mica més de jornal que no tenen anaves fa 2 anys atrás.
Per tant, no és una alerta el fet de que hagin disminuït lleugerament les captures, doncs?
No, no, no. I també influeix anyades, perquè si no hi ha un peix que enguany, per exemple, baixa, n'hi ha un altre que munta, segons els cicles, segons la temperatura de l'aigua, enguany l'aigua està més calenta, vull dir, no agarres una cosa, no n'agarres d'una altra. L'important és que les cofradies mantinguéssim la línia que estem mantenint fins ara.
En les darreres reunions de l'ENS i també quan parles amb temes pesquers surt el tema de la captura accidental de tonyina. Aquest és un tema que també va sortir a la reunió de la Federació Territorial, no?
Sí, és una cosa que ja fa anys que reivindiquem, perquè creiem que amb un temps més selectiu que pot ser sortint a barqueta i agarrant a tonyina o dos en una línia de mà, en un AM, crec que més selectiu que això no hi ha res. El que passa és que ens trobem sempre un obstacle que el repartiment power i quota lo fa l'ICAT, que no té res que veure el govern espanyol, i llavors el govern espanyol junt amb Malta, crec que van ser els que van demanar augmentar de cupo i l'ICAT va dir que no. Llavors nosaltres, el govern espanyol, suposo que si tingués més cupo, voldríem que mos arreglés això de la línia de mano, però sense ser accidental, que la gent pogués anar a agarrar tonyines que n'hi han, com tota la vida s'ha anat. I llavors, en un AM i en una línia de mano, sense no tindre per què ser accident, agarrar una tonyina, i que si una llum o una barca ja vol agarrar una tonyina la pugui vendre, ara te toca atirar-la o amagar-la perquè digues que fas un crimen.
Clar, i aquesta és una reivindicació que porteu temps fent, però que pareix que no està tenint suports, no?
No, perquè sempre són les mateixes queixes i sempre ara en guany mos hem cuidat la federació de fer el repartiment de les tonyines, me pareix que li han tocat 12 a la ràpida, 4 a l'ampolla, no sé si 8 a Tarragona, te ho dic així, a grosso molt per damunt, me pareix que són 36 tonyines en tota la província, se n'ha cuidat de repartir la federació a les embarcacions, a cada cofradia, a les embarcacions que puguen anar, però a veure, és trist que pagant una tonyina tingui que portar bonitos i sigui l'espècie acompanyant i que tingués problemes en una etiqueta, que has de cridar l'inspector perquè vingui, a veure, la gent... Després ja hem demanat la ràpida com a port de desembarc, perquè només estava a la Mella i Tarragona, i llavors la gent el que vol és poder anar a pescar la tonyina normal, no en aquestes complicacions i tot, perquè, a veure, resulta que els altres estan queixant que hi ha massa tonyina, les llums no troben sardina, perquè hi ha molta tonyina per aquí al delta, i resulta que bé, tens el peix davant i no, l'has de mirar i no pots agarrar-lo. Quan un deportiu va i agarra una tonyina. I llavors, a veure, la gent veu que això no és ètic i llavors m'en donem compte de que luchem tots els anys, anem dient el mateix d'això i que no avancem en aquest terreny. No? Avancem en alguna cosa com en enguany, que el repartiment va fer la federació, perquè han repartit les tonyines per federacions, segons els menors que tenien, i ara mateix ens trobem el problema que accidental d'aquest, perquè jo si puc, en les tonyines que hi ha, si puc anar a agarrar-la un arc menor, perquè no pot anar un mes a pescar la tonyina en una línia de mà que més selectiu que això, no hi ha res.
Clar, segons l'actual pla de pesca, fins i tot estem parlant de que només estem parlant d'una tonyina per barca i per any.
Sí, tu imagina't, en 40 anys menors o que pugui tindre la ràpida, només han donat 12 tonyines. I tota la província, els arts menors que hi han donat 36 tonyines per tota la província. És una cosa que no és justa.
Perquè, clar, Pere, estem parlant de que sí que va ser una concessió que es va fer el 2013 de cara a les arts menors, però una tonyina no soluciona res en una barca.
No, i a més, van fer una concessió el 2013 de 40 tones per als menors del Mediterrani, però accidental. Escolta, hi ha una tonyina, si vaig en una embaixa a pescar-la, no és accidental. I llavors, si tu no portes els peixos que toca perquè la tonyina, el peix que fa, sigui accidental, el peix que portes, en peix que són 18 o 19 bacoretes o bonitos, si només anessis a pescar en l'etiqueta la tonyina que et toca, l'inspector te pot obrir parte perquè és accidental i no portes peix acompanyant.
I llavors se fa aquella pràctica de que haver de buscar, de la manera que sigui, aquests 18 bonyítols, no? Per a poder justificar...
Per a poder treure la tonyina, correcte.
És a dir, que el que provoques també pues, no és una pràctica tampoc pues, massa clara, no?
És que a veure, no ho veiem normal. Nosaltres si volem anar a agarrar tonyines... Si volem agarrar tonyines, veurem, deixar agarrar, però a pescar-les. Això és igual que una llum que agarre dins de la peça dos o tres tonyines i les hagi que tirar, o perquè si l'agarra l'inspector en terra, serà denunciat. A veure, si un dins de la peça agarra peix accidental, doncs, a veure, l'ha de poder vendre, no? Són coses que no veiem inconcluents, o que un trobi una tonyina la tingui que tirar perquè no pugui fer res ni endur-se-la, perquè si l'agarren que l'ha netejat per endur-se-la per casa, el denunciaran. És que és així, és lamentable, però és així.
Com a president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, ja ho comentàvem a l'inici, heu encetat a la zona sud de la costa de Tarragona l'aturada biològica de 2 mesos, el passat dia 1 de juliol, i, bueno, en tot cas, juliol i agost estareu amarrats, i durant aquest període han iniciat l'activitat els que han estat aturats durant els mesos de maig i juny, no?
Correcte. Nosaltres ara estem parats a Ràpid en les cases en la província de Castelló perquè primer han set a la vera de Tarragona fins a l'Ampolla i fa maig i juny i la Ràpita i les cases en companyia de Castelló fa juliol i agost.
Sé que ho parlem en moltes ocasions, però a veure, és una manera de, evidentment, mantenir i recuperar el fons marí, però alhora el repartiment d'aquests períodes fa que tampoc els mercats no deixin d'estar abastits, no?
Correcte. Partim perquè els terrenys són diferents i ens va millor uns o altres les vedes, però també, d'aquesta manera, tampoc deixem el mercat desprovist de peix, perquè si amarréssim tots junts, tu imagina't, des de Tarragona fins a Castelló, parats els 2 mesos junts, tota aquesta zona se quedaria sense peix durant 2 mesos. D'aquesta manera, no patix tant el mercat, hi ha peix, els de la banda de dalt, quan estan parats, treballem els de la banda de baix, i al contrari, quan surten els altres.
Com està la evolució de la reivindicació de poder cobrar les vedes?
A veure, això és una cosa que s'està parlant en Madrid, que a veure, que creiem que la direcció general, igual que els nostres, estem aixutxant políticament i parlant amb gent perquè a Madrid realment no mos faci cas, que sigui coherent que mos paguin les dues vedes que del 14 i el 15 que les han fet, perquè el govern al seu temps no ha obert els fons sempre quan ha tocat. Vull dir, que hagi retrasat els fons no és cap culpa nostra. I si entren els fons fent lo de les peres, nosaltres creiem que tenim el dret de cobrar-les.
És una reivindicació que porteu temps fent i pareix que no hi ha encara una resposta.
No hi ha una resposta clara. Sabem que obriran els fons allà a finals de setembre, octubre. Sé que hi ha hagut reunions a Madrid, el que passa no puc dir-te el que s'ha parlat a Madrid perquè no ho sé.
Què pot passar? Que les obrien i perdeu aquests 2 anys i comenci a comptar a partir de la següent o no?
Nosaltres el que volem és que sigui retroactiu. quan obriguen els fondos que nosaltres tinguéssim dret a cobrar les dues vedes que han fet. Vull dir, perquè nosaltres me pareix que legalment tenim dret a la retroactivitat, perquè si no ha obert els fons del govern espanyol, nosaltres no tenim cap culpa d'això. I estem en ello, a veure com s'acabarà.
Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona i alhora també president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita. Moltíssimes gràcies, com sempre. I ara suposo que aquests primers dies d'aturada cal deixar la barca preparada per quan torni a començar l'activitat.
Correcte, correcte. Anem fent coses, llavors ja tens la tanda del carro pel dia que et toca per limpiar-la, però de moment fent manteniment a la barca per començar la vida de nou.
Moltes gràcies, Eusebi.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts. Tot bé?
Bé.
Bé, bé.
Avui anirem a pescar. Com anirem a pescar avui?
Avui anirem com vam, la setmana passada, vam dir lo del porrasso, i avui anirem al porrasso verdader.
Molt bé.
Que és l'arc clar. L'única cosa que canvia és l'arc.
Molt bé, per tant, no anem a senyar el porrasso com l'altre dia, sinó que avui anem a pescar el
porrasso. O sigui que està, porrasso, que a Catalunya el tenim prohibit.
O porrasso o l'arc clar.
No, és arc clar.
És arc clar. Vinga, expliquem.
Va, el porrasso, m'ha dit, només és la forma de pescar, el més és un altre art, entens? Bueno, però avui anem a l'arc clar, que diuen que és una malla clara, i s'anava, doncs, aquí lo tenien permetit només anar de dia. Perquè de nit, per agafar el peix de nit, havies d'usar una cosa que es diu la submarina, una pila, que la posaven baix l'aigua i tancaven la porta. I el peix feien uns 6 passos baix l'aigua i no deixaven que sorties. I clar, si no usaven la pila no agafaven peix. Perquè el peix, això se solia anar normalment entre toques baix. En l'art pot tocar baix del fondo, és al revés de la llum.
Molt bé.
Aquests no poden tocar perquè si no s'enganxen pues, i ho perden tot. I el porrasso no, el porrasso anar més clar i s'enganxen pues, quasi bé tot arreu. On te poden, que n'hi ha roques pues, i agafes pues, peix, orades, llobarros, és diferent de la llum, que la llum només agafa sardina o seitó. El porrasso és el mateix llarg que la llum, però clar.
Clar, què vol dir clar?
De malla.
De malla.
La malla és clara.
És a dir,
per exemple, si la llum fa un centímetre i mig o dos, este fa 4 o 5 centímetres.
És a dir, que la malla no... Que, és a dir, que la xarxa no és tan cega, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
No és tan cega, i és més xarxa, doble de fil perquè no es faci mal bé l'enganxes baix.
Molt bé.
És el mateix.
Molt bé. Clar, llavors allò permet que el peix s'escapi, doncs.
Sí, el peix menut, sí. És que no el senyixen, el peix menut. Van al peix gros.
Van al peix gros.
La orada, la mabra, llissa, llobarro, tot peix gros.
I també es fa, xoles. I també es fa sense llum.
Sí, bueno, la llum, però tancaven la porta a la submarina de nit. I es pescava, i es pot pescar de dia, però de dia no s'agafa res.
Però quin tipus de porta? És a dir...
Quan se fa el cerco,
sí,
per baix a la barca, sempre queda obert. Molt fins bé. Que no tanques, no? Que no vas tirant. Pues per allí se'n va el peix, si temps d'anar-se'n. Perquè el peix gros és molt més ràpid que la sardina del seitó.
Molt bé.
Per a que no se n'anés, al baix de la barca s'ha de posar una llum.
Molt bé.
Una llum que faci 6 passos. El peix quan veu la llum
se'n va
cap al racó.
Molt bé.
I llavors us dona temps de tancar la porta.
Vale, molt bé. Ara ho hem
entès. Això és el porrasso.
Ara ho hem entès perfectament. Vale. Per tant, se cala fosques, però baix hi ha la llum, que és la que assusta el peix.
Que no es pot anar. Que no es pot anar a fosques.
Molt bé. Vull dir, perquè i recordem que a Catalunya aquesta activitat està prohibida.
Molt bé. Se pot anar de la sortida del sol fins a la posta del sol, però llavors el que vagues que no agafa res.
Molt bé. Pues, avui hem parlat de l'arc clar o del porrasso?
El ranxo a bord.
Entrem en l'apartat gastronòmic i d'aquí ja sentim oloreta de fum. Això vol dir que esteu preparant una mica de foc, de llenya.
De brasa,
no? Sí. Bueno, o carbó, vull dir llenya, però, o carbó, no?
Brasa de carbó, claro.
Juanito, Rafael, benvinguts novament. Què mos preparareu avui? Perquè veig que aquí esteu atrafegats.
Sí, doncs avui no tenim gaire cosa. Ha fet mal temps i només tenim estos quatre pols blancs.
Molt bé, pols blancs, eh?
Sí, són d'ahir i els teníem a la nevera. Doncs bueno, doncs... farem a la brasa.
Han de ser molt grossos?
Sí, estos són grossots, perquè els vam trobar ahir. Els vam deixar ahir, però a vendre's van quedar a la nevera.
Molt bé.
Doncs agafarem els
grossos... Què? D'un quilo? De dos quilos?
200 grams. No, és pol blanc.
Ah, és pol blanc.
Si no, pol roca, eh?
Molt bé, per tant, no es fa tan gran, doncs.
Pol blanc, sí, va molt bé de preu. Molt, és molt econòmic, això.
És a dir, que per a fer un quilo necessitem 4 o 5.
Sí, 4 o 6, o sí, o a vegades pot ser que en trobes algun que faiga 400 grams, però poquets. No, no trobaràs gaires.
Molt bé, com els arreglarem? Els netejarem?
Netejarem la bossa i el pelarem.
Molt bé.
Però nosaltres el pelem molt ràpid. Les peixeteres també els saben pelar. I quedarà tot blanc, com si fos calamar. L'única cosa que hem de fer en este pop és pegar-li quatre copets. Al revés del roquer, bullir-lo, este no. Perquè este, el roquer és fort i si el bulles és millor, però este no ho és fort. És molt fi, pareix calamar.
I per tant, si el bulls se desfarà.
Claro, pues, o quatre cops. Si no es pot fer al carrer, pues agafa la massa de morter i a la mateixa fusta que l'hem limpiat, quatre cops de massa damunt, i una miqueta de salat, bueno, salat a la brasa. I quan lo traurem, a la brasa pla, lo poses a les potes planes, tome, quan hi ha un roset, que tingui roset, no cremat, roset, una miqueta de sal i una miqueta d'oli per damunt.
Molt bé. Ja està. L'hem de posar sencer? És a dir, l'obrim una miqueta?
Pots tallar les potes, però si vols així posar com un paraigües, xapat. No pots posar.
Molt bé, així xapadet, en un tall obert pel mig, així tot pla.
I la mossa igual, taneteta blanca, pelada, perquè quan lo pelem, en un tiró surt tota la pell.
I la sal li posem després de fer-lo?
Sí. Perquè si hi ha un altre que no en vulga, doncs que no se'n posi. Que no passa res.
I un reget d'oli cru.
Hi ha molta gent que se'l menja el calamar. Com el poble, no en posen de sal.
Molt bé.
Nosaltres per trobar-lo més gustós, si poses una miquinya de sal és més gustós.
Molt bé, en un reget d'oli cru i ja estarà. Doncs bueno, ens anem a menjar estos...
Un plat preciós i barato.
Acabarem, a veure si s'acaben de fer i molts mengem. Vinga, fins al pròxim programa. Adéu.
Adéu. Adéu.
L'acordió del Grumet.
Aquesta setmana us plantegem la rumba de Ojo de Buen Cubero, guitarra, barret i platja.
Vaig girar el camí de la vida menjant-me les molles de pa que vas anar deixant el pas, la pluja em va mullant la gana, tant records enduts pel vent. Ja fa massa que tinc fred. Una guitarra, barret i platja, coses que em fan viure el caliu dels records de nits d'estiu, coses que enyoro que ara no genen quan un somriure es torni esquiu. Mereixerem la felicitat pagant les grans adversitats que arribaran, cremaran per Sant Joan en una foguera de punts que cremen de somnis que es fan realitat. Sempre rient sense alegria, podíem veure, no observar, si sentir però no escoltar, els sentiments de millors dies. Una cançó que es va oblidar, la que mai vaig composar. Una guitarra, barret i platja, ballants us vam trobar el moment per deixar de ser innocents. Coses que enyoro que ara no genen com els petons que ens vam fer. Mereixerem la felicitat malgrat les grans adversitats que arribaran, cremaran per Sant Joan en una foguera de punts que cremen de somnis que es fan realitat, i junts cantar com els dits d'un cel tan clar. trobarem la felicitat. Parlant les grans adversitats que arribaran i cremaran per Sant Joan en una foguera de punts que cremen, de somnis que es fan realitat i junts cantar. Toca amb els dits un cel tan clar.
Panorama Nàutic.
Avui al Blau Marí marxem cap a la costa tarragonina del Baix Ebre, fins a l'Ametlla de Mar. Allí ens espera Paco David Boyer, administrador del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar. Anem a parlar de tot un seguit d'activitats que heu organitzat des del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar de cara als mesos d'estiu, i després també parlarem d'algunes activitats del cara als mesos d'hivern. Però si ens centrem en l'estiu, heu previst posar en marxa ja aquest mateix mes de juliol i també de cara a l'agost cursos de vela i windsurf, no?
Sí, mira, precisament dilluns 6 de juliol ja comencem el primer curset, ja tenim 5 alumnes de moment. Aquest any anem a fer un gran esforç per a intentar fomentar la vela a nivell local, perquè, com sempre diem aquí a la Cala, som un poble de mar, però que es viu d'esquena a la mar. La joventut no mos ve a fer vela. Nosaltres tenim dos preus pels xavalets, que són socios i no socios, però els de nivell del poble, els xavals que són del poble i no són socios, se'ls considera com a soci. Vull dir, el preu els hi fem el mateix que el soci. A veure si amb aquesta espenteta podem tindre una miqueta més de sort aquest any i donar-li continuïtat per l'hivern, però per l'hivern ja parlarem, que serà el primer any.
En què consisteixen aquests cursos de vela? És a dir, són cursos d'iniciació, cursos per a gent que ja n'ha fet? Parlem una miqueta de...
Sí, normalment són cursets d'iniciació que els crios ens venen dels matins de dilluns a divendres, estan 3 hores, de 10 i mitja a 1 i mitja. El monitor, quan la gent és nova, els puja en una embarcació que es diu Raqueros, és un barco escola, que pugen 5 o 6 alumnes i el monitor, i després allí, tal com els crios van evolucionant, ell després ja els trau, els posa, si són molt petitets, amb un Optimis, i si comencen a funcionar una miqueta bé, ja ho provem al Borient. Però bueno, això és tot, cada any és el mateix, i els que venen, per exemple, per segon o tercer any, aquests hi van directament al Borient.
Pel que veig, són cursos adreçats a nens a partir de 8 anys, no?
Sí, pel tema, a nivell de federació no hi ha cap problema amb les edats, però nosaltres, com que lo seguro lo tenim amb una empresa privada, mos demanen que com a mínim tinguem 8 anys. Com a mínim 8 tinguem, i a partir de 8 anys, vull dir, sí, mos pot vindre gent, mos han vingut, i han tingut cursos que mos venen crios i iaios, vull dir, s'accepten tots, vull dir, l'únic que els ho diem als iaios és que no li importarà que aniran 5 o 6 crios més, i que mai, si acaben el curs més feliços que els crios.
I després el tema del windsurf?
El windsurf costa perquè és una cosa que la gent sí que el vol fer-lo, però nosaltres el monitor no el tenim d'aquí al poble, ha de vindre de Sant Carlos. Clar, necessitem un mínim de 4 o 5 alumnes per fer vindre i poder assumir els costos. I això rarament ho podem aconseguir, que tindre 4 o 5 alumnes que puguin vindre la mateixa setmana. Això és la dificultat que ens trobem amb el windsurf. Però bueno, cada any hi fem algun de curset.
Comentaves també que el tema dels preus, heu posat uns preus assequibles i el mateix preu dels socis de l'entitat per a tota aquella gent que sigui del poble, no? De l'Ametlla de Mar.
Sí, sí, ja fa anys que els ho posem, els hi donem aquesta facilitat als xavals del poble, i ja t'hi diré el preu és estirat, són 105 euros a la setmana. Vull dir, estem parlant d'un curset de dilluns a divendres de 3 hores diàries, són 15 hores setmanals, i us ho cobrem 105 euros. Vull dir, més ja no podem fer, m'entens? Perquè hi ha uns costos fixos, els monitors mos venen de fora. Vull dir, si tenim, nosaltres pensem que hi ha 6 crios, per curset en 6 crios cobrim els gastos del monitor. A partir de 6 ja podem començar a amortitzar una miqueta de gasolina i tot, però tampoc que es passi molt, perquè si són 8 o 9 crios, un monitor sol ja no es pot portar i n'hem de fer vindre dos. Vull dir que intentem a la vela perdre el menys possible al final de temporada.
A més, també oferiu a aquella gent que ho vulgui, que ho desitgi, a més també d'oferir aquest servei als socis, pues tot, temes com, el, per exemple, de lloguer de caiacs, no? És a dir, si volen fer algun tipus d'activitat per la costa, pues també tenen oportunitat aquí.
Sí, nosaltres ens trobàvem aquests anys que hi havia algun soci que ens demanava el caiac. L'any passat ja per primera vegada ho vam provar-ho, ni vam comprar dos de dobles i dos individuals, i bueno, no he tingut molta tirada, no he tingut la tirada que ens pensàvem, però bueno, era el primer any, a veure aquest any com funcionarà.
La Mella no és una població amb tradició d'organització de regates, tot i que sí que recordem que el Club Nàutic de la Mella de Mar és seu junt amb d'altres de la vora de les singladures Costa Daurada a voltes de Setmana Santa, però hi ha altres regates que tinguin seu a la Mella de Mar o al Club Nàutic de la Mella de Mar, que s'organitzin per part també del Club Nàutic de la Mella de Mar?
Bueno, nosaltres formem part de la costa de la Costa Daurada, de les singladures, i molt especialment pensa que ara ho tindrem, este cap de setmana tenim ja la desena trobada de Vela Llatina.
Clar, també comentaves que és difícil atreure a la gent jove del poble a les activitats del Club Nàutic, per tant, el tema de competició també està una mica magre, no?
Clar, és que la dificultat és aquesta, el no tindre xavals aquí del poble que es puguin vindre estiu, hivern, practicar i que puguin promocionar-se una miqueta amb el que els ho agradi i tot, difícilment podem anar als concursos i a les regates de fora, si no tenim... No tenim participants en altres, no tenim velers, però bueno, intentarem, aquest any després ja en parlarem, intentarem fotre un cop de mà a la vela a l'hivern, un preu que ja veuràs que és irrisori, però bueno, a veure si d'aquí endavant tirem això cap endavant i mos surt algun caleró al món de la vela.
Voleu donar continuïtat en aquests cursos de vela que feu a l'estiu, voleu donar continuïtat a l'hivern, no?
Sí. Sí, però pues sí, anem a intentar-ho. Això ja es va fer fa 6 o 7 anys, que vam intentar fer els cursets de vela d'hivern, i ens van durar un parell d'anys perquè ens venien. Si teníem 10 alumnes, 9 eren de fora i un era del poble. I clar, la gent vindre cada cap de setmana des de fora, pues, se van cansar i ho vam tindre plegat. Ara anem a intentar enfocar-ho d'una altra manera. Començarem per l'escola i institut aquí del poble a promocionar-ho i a oferir aquests preus que els ho cobrem, ja t'ho adelantar-ho. Els hi cobrem 10 euros al mes, dissabte i diumenge, seran dos caps de setmana al mes, i els ho cobrarem 10 euros. Intentarem promocionar això als xiquets aquí del poble i també on volem anar als nostres veïns del Perelló, a veure, al col·legi i a l'institut, a veure si hi ha algú d'ells també que els pot interessar, i a veure si entre tots, a la llarga, podem formar un equip d'aquí del Nàutic de la Mella.
A part de totes aquestes activitats relacionades amb el món de la vela, n'hi ha d'altres, d'activitats socials, com concursos de pesca, per exemple, no?
Sí, el que passa, no te'ls puc dir encara que no està decidit, però sí, hi haurà els concursos de cada any, que són concursos socials, vull dir, el més emblemàtic és el d'aquí del club nostre, des que es va fer el club, que és el bonito, el d'or, este és segur que es farà, i després pues, cada any se fa lo de calamar, lo del curri, de pioc, però bueno, encara no tinc el programa, encara no me l'han donat per poder-ho tirar endavant, però sí, se farà tot això.
I després també heu passat de l'agost al juliol un altre concurs emblemàtic que feu abans coincidint amb les festes, no?
Sí, aquest any ho volen provar la junta que ha entrat ara, vol provar de fer el concurs de pesca infantil i la festa de l'escuma, sempre s'havia fet al mes d'agost. Aquest any volen provar-ho al juliol, el dissabte 18, de 6 i mitja a 7 i mitja farem el concurs de pesca, que venen els crios, que ens apunten a partir de 3-4 anys ja poden vindre, fins a 10. Venen els crios, els iaios, els pares, allà ve tothom, pesquen tothom menys els crios, perquè a tots els crios que venen els hi donem una bossa de pataques i un refresc. Quan els hi dones la bossa de pataques i el refresc, s'obliden de la canya ja passen de tot. I vos allí tot un concurs de iaios i pares i de tot, allí davant de la cofradia.
Però bueno, queda un ambient i després el final de festa en la festa de l'escuma.
Sí, home, i després és el principal, pues, després donem els trofeus, que tots els participants, tots tenen una camiseta de record del club, del seu concurs, els dos primers tenen un trofeu cada un, i després bon, anem a la festa que verdaderament esperen els petits i no tan petits, que és la festa de l'escuma. Vull dir que com cada any a les 8 de la tarda la farem, i penseu que aquesta activitat, tal concurs de pesca com la festa de l'escuma, és obert a tot el poble i a tothom que vulgui vindre, eh? No és exclusiu de socis, és per a tothom.
El Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, que aquest any ha tornat a renovar la bandera blava, un distintiu de qualitat per a les seves aigües que, bueno, que comporta prestigi i alguna cosa més?
Bueno, jo, alguna cosa més, a part de prestigi, crec que no. Cuidado, sempre tens algun barco que et ve perquè veu que tens bandera blava i això vol dir que hi ha una qualitat, que s'ofereix una qualitat amb este club. Sempre en tens algun d'estos, que sí, que mira si tens la bandera blava o no. Però normalment el que dona és prestigi de poder ondejar aquesta bandera allí al màstil nostre. Pensa que aquest any ja és el 15 del 2000 que la tenim consecutivament, ja fa 15 anys que tenim la bandera blava. Pues això penso que és un mèrit de la Junta i sobretot dels treballadors que són els que cuiden i tot de la Junta també, perquè costa mantindre-la. Al costar no me refereixo en treball. El treball ja ho fan els empleats. Costa econòmicament, m'entens?
Sí, perquè s'han de complir uns requisits, no?
Sí, i aquests requisits no són barats, precisament. Però bueno, mentre se'n se pugui, nosaltres lluitarem per tindre-la cada any.
Comentaves el tema de la Junta, una Junta que és sortint de les eleccions del passat dia 5 de juny. Per tant, fa relativament poc que ha començat el mandat, no?
Sí, mira, segons els nostres estatuts, quan hi ha una sola candidatura, que no hi ha més candidatures, ja es proclama electe, vull dir, i aquest va ser el cas de la Junta que tenim ara, que és la mateixa Junta que teníem els anys anteriors. El que passa és que aquesta gent van esperar fins a l'últim moment a veure si es presentava algú, no es va presentar ningú i es van tindre de presentar ells. Vull dir, però tenim els mateixos, l'únic que han canviat és el president. Fins ara era Joan Sirici i a partir d'ara és Pepe Asensio.
Josep Asensio Cardona com a president, secretari Miguel Alarcón Rodríguez, tresorer Jordi Pi Roca i vocal l'expresident Joan Sirici Castellví. Alguna cosa més a destacar de les activitats d'aquest estiu?
Home, doncs de moment m'agradaria parlar una miqueta més de lo que tenim programat per a pesca i d'altres, si es fa algun sopar social, però és que encara no tinc el calendari, encara no m'ha acabat de fer-ho, entens?
Doncs ja tindrem ocasió de parlar-ne en un altre moment. Paco David Boyer, administrador del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal? Gràcies per vindre, com sempre.
Hola, tot molt bé.
Segurament que hem vist en moltes ocasions, o quan es parla de canvi de color a l'exterior de l'aigua, tenim la referència dels camaleons, no? Però baix de l'aigua hi ha moltes espècies que són camaleòniques, és a dir, que tenen la habilitat de poder canviar de color. Avui dedicarem el programa a això, no?
Efectivament, avui parlarem dels pops i de les sípies i dels calamars i com tenen aquesta habilitat, no?, per canviar el color de la seva pell en qüestió de segons.
Són propietats increïbles, sorprenents, no?
Sí, són espectacles, a més és tot un espectacle, si els pots veure com van canviant tan ràpidament de tants colors i patrons diferents, perquè no és només el color, sinó que també fan ratlles i, bueno, és bastant espectacular realment, sí.
I com dius, és molt propi de pops, sípies o calamars, no?
Efectivament, sí. No ens hem d'anar a pensar en animals, aquests que viuen a 1.000 metres de fondària, aquests així bitxos més estranys, sinó que no. La sípia que et trobes a mig metre també canvia de color ràpidament i té aquestes peculiaritats.
Doncs vinga, a què es deu aquests animals?
Doncs, bueno, realment, clar, el canvi de color ho fan molt sovint, però per moltes raons, no? Per una banda, per exemple, els pops canvien de color cap al blau quan se senten en perill, no? Quan te volen amenaçar, canvien el seu color potser més taronja cap al blau i el blau blanc, no? A més, en aquest moment, saps, en aquest moment que s'unfla tot ell per semblar que és molt més gran? Pues aquest és un canvi de color, no?, que fan els pops quan se senten amenaçats. Les sípies també canvien de color quan se senten amenaçades i canvien de colors cap a més vermells, no?, que també ens indiquen que tenen una mica d'estrès. Però no només canvien el color en aquests moments, que de canvis de sentiments, no?, de sensacions, sinó que també ho fan per a camuflar-se. De fet, si tu veus una sípia en un fons sorrenc que està rodeada de roques groguenques, veuràs totalment com la pell de l'animal és totalment marró, clar, i de color groc, igual que el fons, no? D'aquesta manera s'aconsegueixen mimetitzar amb el fons, sigui quin sigui, sigui que sigui el fons, s'aconsegueixen mimetitzar i ser poc visible, no?, de cara als seus depredadors. Això també ho fan, per exemple, quan han fet una posta d'ous i estan protegint, no? Pues estan ahí camuflant perquè ningú sospiti que per allà estan els seus ous, no? Però, pel contrari, no sempre són animals discrets que es mimetitzen, sinó que també podem veure, per exemple, les sípies amb ratxes tipus de zebra, no? I és aquest moment que si la veiem així sabem que s'està anant de casa, no de casa de la de menjar, sinó que està buscant parella i s'està posant les millors gales que té.
Que ha sortit a lligar, doncs.
Ah, molt bé. Llavors, en aquest moment, no és la sípia que està amagant-se, sinó que és tot el contrari, no? S'està donant a... s'està ensenyant bé, no? Perquè s'està mostrant bé perquè les sípies femelles que pot haver-hi a la vora pues diguin, mira, aquest mascle sembla que està sa, que està bé.
Però com ho fan això de canviar
fan,
de color?
Sí, com ho fan? Sí. Bueno, pues tot és gràcies a unes cèl·lules que s'anomenen cromatòfors. Bueno, croma ja en recordo una mica, no? Això, color. Per aquí ve el nom d'aquestes cèl·lules. Aquestes cèl·lules contenen com una mena de sac i dins d'aquest sac n'hi ha pigments, els pigments colorants, que poden ser o negre, marró, taronja, vermell o groc. Vale? Hem d'imaginar aquest sac com si fos un globus, imagineu un globus d'un crio, no? Que ho tenim ple de colorant, l'hem ficat dins colorant de qualsevol, i l'hem tancat. Vale? I pensem que aquest globus, si l'estrenyem una miqueta, doncs, no, el color s'anirà cap a una de les bandes del globus, no? Cap a una de les superfícies del globus i es transparentarà una miqueta, no? I es veurà millor. És una miqueta així com vull dir, després si ho soltes el color es tornarà com a... no es concentra, es tornarà a dispersar una miqueta per dins del globus. Si es tornem a estrenyar, doncs no, es notarà també com el colorant s'anirà com a una de les superfícies. Doncs bueno, doncs els sacs aquests dels cromatòfors, d'aquests pigments, funcionen una miqueta així. Llavors, segons les circumstàncies del moment, el sistema nerviós de l'animal que està connectat amb aquestes cèl·lules els envia senyals, ¿vale? En aquest moment, que si és necessari, aquest es contreguin o es relaxin. ¿Vale? D'aquesta manera estrenyen o no el sac, ho relaxen. D'aquesta manera el pigment es fa més visible o es fa menys visible. Hem de pensar que no tenen unes poquetes cèl·lules d'aquestes, sinó que tenen milers de cromatòfors escampats per tota la pell de l'animal, que li permeten canviar de colors i sobretot fer aquests dibuixos que parlaven, no? Aquestes ratxes, per exemple, del vestit de la sípia mascle quan està buscant parella. Perquè
No, digues.
Sí, no, pues això, que totes aquestes pigments diferents és el que li permet crear aquests patrons.
A més d'altres habilitats, no?
Sí, perquè també, com que tenen molt bona vista, molt bona visió, permeten distingir, saben perfectament en quins tipus de fons es troben. Llavors són capaces de reproduir el fons que poden veure amb la seva visió a la seva pell. De tal manera que això, quan trobem, per exemple, un pop que està envoltat de roques amb algues, realment el pop sembla que agafi una miqueta el color, no? El color d'aquestes, de les algues o dels petits forats, sembla que ho agafi, però no només el color, també a vegades fins i tot la rugositat. Si he fixat, els pops a vegades són molt, molt llisos, com quan estan així enfadats, tenen la pell molt llisa, però quan estan amagats les surten com uns petits granets, no? Per tota la superfície, i això fa que l'ajudi a camuflar-se amb el fons de roques que té al seu voltant. No? O sigui, no és només el canvi de color, són moltes altres habilitats que tenen a la seva pell per aconseguir camuflar-se, sobretot.
I increïble, eh?
Sí, oi?
Alguna cosa més sobre el canvi de color o el cefalòpodes?
No, bueno, però això ho deixem per a un altre programa. En un altre programa parlarem de que també tenen la capacitat de generar llum pròpia. Però un altre dia parlarem d'aquests animals que fan llum pròpia.
Doncs Aurora, moltíssimes gràcies, com sempre. Hasta el pròxim programa. Adeu.
Adeu.
L'Arxau.
A l'Arxau aquesta setmana el Manel Ramon ens té preparades les activitats d'estiu al Port de Tarragona.
Doncs avui des de l'Arxau ens anem cap a Tarragona, Terres Tarragonines, Costa Daurada i al Museu del Port. Allí parlem amb la seva responsable, Mercè Toldrà. Què tal? Benvinguda novament al programa Blau Marí. Doncs aquí, esperant conèixer quines són aquelles activitats que de cara a l'estiu i en una costa tan visitada com és la Costa Daurada, a una ciutat tan visitada com és aquest patrimoni de la humanitat a Tarragona, quin paper juga el Museu del Port de Tarragona?
Bé, doncs nosaltres intentem fer ofertes per famílies i per públic en general durant l'estiu, perquè evidentment el nostre gruix de públic és bàsicament a l'hivern, perquè tenim molts grups escolars que ens visiten i llavors doncs, podem dir que hi ha més públic a l'hivern que a l'estiu. Però a l'estiu també hi ha aquest públic que està de vacances, que tenim bastant clar doncs, que durant el dia potser doncs, fa altres activitats a Tarragona o també gaudeix de les platges, doncs nosaltres els hi proposem una activitat al vespre, no? A més, és agradable baixar a la zona del port, al moll de costa, quan el sol ja cau, fer una activitat i llavors fer un passeig amb golondrina, no? I doncs sempre tenen el barri del Serrallo, doncs que allí sempre pots complementar aquestes visites doncs amb una estona més gaudint de la zona del mar.
Això t'anava a dir, el museu està instal·lat en un lloc de trànsit de turistes, perquè és una zona remodelada, una zona doncs que ha quedat molt bonica per passejar, no?
La veritat és que sí, el moll de costa, que és on nosaltres estem ubicats, doncs és un espai que la gent aprofita molt per passejar-hi, cosa que ha costat bastant que la gent s'acostumés a baixar a la part baixa de la ciutat, no? Tarragona hi ha la part alta i la part baixa, i el desnivell geogràfic, doncs això últimament es veu a la gent que van encaminant, van passejant, van fent esport amb tota aquesta zona, i això doncs nosaltres també ens permet que ens coneguin, no?
Sense dubte, aquesta oferta cultural de la ciutat de Tarragona a través del seu museu lliga amb aquest turisme, és aquesta transversalitat, no?, de la cultura i de l'oci.
Bé, és el que nosaltres pretenem, no? De fet, nosaltres al museu, el discurs que tenim, evidentment, és la història del port, però també parlem del port comercial, del port pesquer i del port esportiu, perquè a Tarragona es donen els tres exemples, no? Doncs també nosaltres creiem que hem de fer activitats per donar a conèixer aquestes tipologies de port, no? I doncs, bueno, durant bastants anys hem fet activitats vinculades també amb els senyals marítims. Tots aquests elements que tenen a veure amb el mar i amb la costa és el que intentem anant donant-li protagonisme en un cert moment perquè la gent ho vagi anant coneixent i que, a més, en pugui gaudir de totes aquestes activitats que el que pretenen és això, donar a conèixer, passar una estona bé i que també que participin d'aquest entorn marítim.
I aquest any tinc entès, Mercè, que el protagonisme especialment se l'emporta a un barri mariner per excel·lència, aquest barri mariner per excel·lència de Tarragona, que és el Serrallo, no?
Sí, és
tindrem un estiu veí molt serrallenc.
Sí, enguany sí, enguany és l'any que, doncs, bueno, allò per canvis que fem de programació, doncs enguany ens ha tocat fer així. Els altres anys fèiem més temàtica de senyals marítims, temàtica més d'història del port, doncs enguany ho hem variat una mica, allò per, doncs clar, ja tenim una sèrie de clientela que ens venen tots els anys a fer activitats, doncs també hem de fer propostes noves, no? Continuem amb el format de les nits, però amb activitat nova, perquè així la gent en pugui gaudir. I a més, evidentment, amb el barri del Serrallo, que com ja he comentat, és el nostre veí, el tenim a tocar al museu, estem, no, es pot dir, a menys de 100 metres, i llavors doncs, això també ens permet poder unificar i fer activitats conjuntament.
Quines són les activitats que tenim preparades, a més de les ja típiques nits dels museus?
I no, fem també la ruta literària al Serrallo, que aquesta també la fem en col·laboració amb la Biblioteca Pública. Comença al Museu del Port i amb tota una sèrie de textos d'autors tant tarragonins com catalans anem anant explicant llocs emblemàtics del barri. Anem explicant mitjançant les lectures. Les lectures, doncs, la gent que participa de la ruta van anar llegint, de vegades també participen alguns dels protagonistes de les lectures i també residents o gent del barri de tota la vida que van explicant les seves anècdotes que han viscut al llarg dels anys en aquest barri tan nostre.
Molt bé, i per a les festes del Carme, què teniu preparat?
Bé, doncs a les el que diem de Sant Pere al Carmen, doncs llavors tenim preparat el dia 9 de juliol, que ho fem aquí al vespre a les 7 de la tarda al museu, una wiki marató. Una wiki marató en col·laboració amb Wikipedia i també amb la Biblioteca Pública. I el tema de la wiki marató, serà també al barri del Serrallo. O sigui, entrar tot de termes, voluntaris que vinguin a participar d'aquest vespre al museu, podrem entrar tot de terminologia que està vinculada amb el barri. Estem en col·laboració també amb totes les institucions del barri i les entitats, i llavors doncs, esperem que tingui força èxit i que, doncs, bé, que tota aquesta informació que hi ha d'aquest barri pesquer i mariner de Tarragona la gent la pugui consultar a través d'aquesta gran enciclopèdia d'internet, no?
Doncs sigui com sigui, qualsevol que sigui el dia d'aquest estiu, recomanem que si visiten la Costa Daurada, si visiten Tarragona, facin una volteta per aquest Museu del Port de Tarragona per conèixer les seves activitats i tot allò que ofereix al públic. Ens ho ha contat una vegada més la seva responsable, Mercè Toldrà, al que donem les gràcies, moltíssimes gràcies, per haver-nos acompanyat una nova ocasió en aquest espai dedicat al món de la mar. Gràcies, feliç jornada.
A vosaltres. Només volia comentar una petita cosa.
Sí, digues.
Per a tots aquests turistes que vinguin, aquests mesos d'estiu fem el tercer concurs d'Instagram. I el tema principal del concurs és Moll de Costa 2015. És a dir, tots aquests que poden passejar pel moll, poden participar de les nostres activitats, doncs poden fer les seves imatges i ens les poden enviar amb el hashtag Moll de Costa 2015. I llavors, doncs, bueno, hi ha un premi que això ja es farà, ja serà per Santa Tecla o el mes d'octubre que es donarà, però tenen tot l'estiu perquè doncs, ja si ens visiten de cara al turisme puguin fer aquestes imatges i ens les puguin enviar. Això ho tindrem penjat a la pàgina web a partir de la setmana vinent.
Doncs queda dit aquest concurs d'Instagram per a tots els que visiten aquest moll de Tarragona. Mercè, feliç jornada.
Igualment.
Doncs molt bé, Manel, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies també a Mercè Toldrà, que no és la primera vegada que contem amb la seva participació i tampoc amb la del Museu del Port de Tarragona en aquest espai. L'encetàvem parlant de pesca. Concretament ho fem amb Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, perquè fa pocs dies es va fer junta general on es va parlar, a més de fer balanç de la temporada, de fer balanç de captures i preu del peix, de què és el que passa amb la pesca accidental de la tonyina en les arts menors, i també hem aprofitat per parlar de l'inici de l'aturada biològica en la part sud de Tarragona i que, per tant, això vol dir que ha finalitzat també a la part nord. Hem seguit parlant de tradició. El Joan Argentó i el Rafael Martins han explicat com pescar a l'Arclà i en l'apartat gastronòmic ens han explicat com preparar-nos pot blanc a la brasa. A l'acordió del Grumet hem escoltat la rumba de Ojo de Buen Cubero. El tema que ens han interpretat és guitarra, barret i platja. A Panorama Nàutic, avui hem marxat fins a l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb l'administrador del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, Paco David Boyer, que ens ha parlat d'aquestes activitats d'estiu, l'inici de cursos de vela i de windsurf. Ens ha anunciat també que continuaran amb aquests cursos de cara a la temporada d'hivern i també ens ha anunciat pel 18 de juliol el tradicional concurs de pesca infantil. A Plàncton, l'Aurora Requena, hem conegut el perquè dels canvis de color d'algunes espècies marines com els calamars, les sípies o els polps. I pel que fa al Manel de Ramon, doncs ja ho heu sentit, parlant de les activitats d'estiu del Museu del Port de Tarragona, un estiu que dedicaran al barri del Serrallo, ho hem fet parlant amb la seva responsable, Mercè Toldrà. Per tant, moltíssimes gràcies a tots, gràcies als col·laboradors, gràcies a la gent que hem entrevistat en el programa. Tornem la setmana que ve. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.